Polls per Llull. Ramon Llull en els seus llibres amb Adolf Beltrán. Fèlix o llibre de meravelles.
En tristícia i en llanguiment estava un home en terra estrangera. Fortament es meravellava de les gents d'aquest món, de tan poc com coneixien i amaven Déu, que aquest món ha creat i ha donat als homes en gran noblesa i bondat, per tal que per ells fos molt conegut i amat.
I perquè Déu s'hi ha conegut, amat i servit, aquest home en tristícia i en llanguiment fa el llibre de meravelles i diu al seu fill Fèlix:
"Ves pel món i meravella't de per què els homes cessen d'amar i conèixer Déu."
I amb la doctrina que li havia donat el seu pare, Fèlix anava per tot arreu, per los boscatges, per munts i per plans, i per erms i per poblats, i per prínceps i per cavallers, per castells, per ciutats.
I es meravellava de les meravelles que hi ha al món, i preguntava el que no entenia, i explicava el que sabia. I en treballs i en perills es posava per tal que a Déu fos feta reverència i honor.
Com el pare de Fèlix, Ramon Llull també era un home trist en terra estrangera quan va escriure entre 1287 i 1289 el Fèlix o llibre de meravelles. Es trobava a París, on havia pogut explicar la seva art a la Sorbona, però sense èxit. De fet, els doctors de la Sorbona havien arrufat el nas davant d'aquell autodidacte de llatí justet que volia refondre les veritats de la fe i de la filosofia. Devia provocar meravella entre els escolàstics, professora Lola Badia, en el sentit lulià de la paraula.
Clar, nosaltres tenim un sentit petit de meravella, un sentit restrictiu. La meravella és qualsevol cosa que xoca amb el que tu t'esperaves, per a bé o per a mal. El Fèlix és ple de meravelles negatives, no? També n'hi ha de positives. Aleshores, doncs, quan Fèlix té un topa amb alguna realitat que el sorprèn, això li desvella una pregunta a la qual cal una resposta, no? El xoc pot ser més o menys violent.
I tan violent a vegades. Tot just Fèlix ha començat el seu pelegrinar pel món, es topa amb una primera meravella que el farà dubtar de si Déu existeix. En un boscatge hi ha una pastora que guarda un ramat i que confia tant en Déu que se sent protegida de tota mala bèstia. Malgrat la seva fe, però, ve el llop i la mata i la devora, i després mata i devora moltes ovelles i moltons. L'escena, amb el bosc, la pastora, el jove educat, és coneguda del lector medieval, però Llull la carrega de nous sentits.
Aquest és un exemple molt bo perquè aquest és una transformació de la pastorela, no? Agafa aquest tema i el transforma en una altra cosa. Això és una cosa que fa molt sovint. És a dir, temes de la literatura vulgar que demostren que ell coneixia molt bé la literatura perquè ell feia de trobador, Se n'oblida, ho diu, que no en vol saber res perquè es corromp la literatura i la cort i el poder corrompen, però el material literari que usaven els laics el recicla i el transforma en el que a ell li ve de gust.
Blaquerna era una novel·la optimista i utòpica sobre un heroi sense taca que tot allò que tocava ho feia bo. Al llibre de meravelles, més desenganyat, Fèlix mira d'entendre un món que va de mal borràs. El seu pelegrinatge du el lector per tots els àmbits de la realitat, de l'ordre diví al desori humà.
De fet, el llibre del Fèlix és una enciclopèdia per a laics camuflada de novel·la. És un invent. Cada obra de Llull és una construcció formal nova que pretén d'aportar doncs, una novetat, una singularitat que tregui el lector.
Només cal fer un cop d'ull a l'índex del llibre de meravelles per comprovar el seu caràcter enciclopèdic. De Déu, els àngels i el cel, fins als elements, les plantes, els metalls, les bèsties i l'home, amb l'afegitó de dos capítols sobre la glòria i la pena. Són els 10 apartats de l'art de Llull. El més famós, sens dubte, el llibre de les bèsties, que en realitat tracta dels humans. I diu el bou:
"La més mala bèstia i la més falsa que hi ha en aquest món és l'home."
Llull dona una visió pessimista del joc polític i de la mateixa condició humana. Inspirat en relats literaris diversos, sobretot en el roman de Renard francès, però sempre original, Llull satiritza la vida d'una cort, la del Lleó, ell que coneixia moltes corts, professor Albert Soler, per dins.
Havia corregut la Seca, la Vega i les Valls d'Andorra i havia conegut totes les corts del seu moment i tot el poder en les ciutats-estat italianes, i havia anat al nord d'Àfrica i havia conegut les corts musulmanes i havia conegut... Per tant, coneix el cantó fosc i lamentable de la natura humana. i no és un angelet bufador que es pensa que tothom és bo.
A la faula, la guineu maquina per dominar el poder i per això aprofita que el lleó és un rei dèbil, covard, estúpid, corrupte. L'ascens de la Renard altera l'ordre natural que exigeix que el feble se sotmeti al fort, però també que el fort actuï amb saviesa. Ja ho diu Llull en un altre punt del llibre de Meravelles, que el rei necessita ser fort, però encara més necessita ser savi.
Car per la ciència natural pot el rei tenir coneixement de Déu i de la seva persona, i pot conèixer la manera segons la qual sàpiga regnar i governar-se ell mateix i el seu poble.
Al final del llibre de les bèsties cau la guineu i la cort del lleó torna bon estament després de moltes desgràcies. I perquè li servís d'exemple i es guardés de falsos consells i de malvats hòmens, Fèlix va dur el llibre a un rei. I això mateix diu que va fer Llull amb el rei de França, Felip el Vell, en aquell París on es trobava en tristícia i en llanguiment.
L'any Llull a Catalunya Ràdio. Amb Adolf Beltran i muntatge de Mariví Pérez. Folls per Llull.